Ara són les 8, comença el supermatí.
Bon dia, jornada anticiclònica i primaveral. Temperatures ben suaus al migdia.
Bon dia, és dimecres 15 d'abril del 2026. A la Bisbal d'Empordà ha sortit el sol quan passaven 8 minuts de les 7 i estan ara a una temperatura de 8 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet com sempre per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que l'Audiència de Girona ha condemnat a 15 anys de presó a l'acusat de matar un home a cops de matxeta a Verges la matinada del 13 d'agost del 2022. I també que el Pla Municipal de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat inicialment el projecte d'obra del pavelló polivalent i que Palafrugell celebrarà Sant Jordi amb una setmana plena d'actes culturals. A l'entrevista d'avui parlarem amb el nou director del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Víctor Partido. I com cada dimecres ho acabarem tot mirant cap al cel amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, avui, com no pot ser d'una altra manera, parlant sobre la missió Artemis 2. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimecres 15 d'abril del 2026, aquí al Baix Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 15 anys de presó l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges la matinada del 13 d'agost del 2022.
La sentència recull el veredicte del jurat popular que va concloure que va atacar la víctima a traïció perquè, tot i que sabia que anava armat, li va generar una sensació de no perill quan li va dir que no li faria res si s'acostava. L'Audiència el condemna per assassinat per traïdoria amb l'atenuant d'alteració psíquica perquè tenia la capacitat volitiva afectada significativament en el moment dels fets. La sentència, però, rebutja l'atenuant d'obsecació que va declarar aprovat el jurat perquè la magistrada sosté que no té encaix jurídic.
I el Pla Municipal de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat inicialment el projecte d'obra del nou pavelló polivalent.
L'objectiu és construir un espai multifuncional per acollir esdeveniments, activitats esportives i culturals. La proposta ha estat aprovada amb un pressupost de 6.250.510,09 € i està redactada per l'arquitecta Elena Nedelcu i compta amb la finalitat de substituir l'actual carpa Guíxols Arena.
I Protecció Civil inicia el 2026 amb força feina aquí al Baix Empordà.
En una entrevista al Supermatí, Albert Perramon, responsable de Protecció Civil a Girona, ha explicat com s'han gestionat episodis com el temporal Harry o les darreres ventades i com es coordinen amb els serveis d'emergències per garantir la seguretat de la població.
I el Baix Empordà ha inaugurat el quart Saló dels Oficis i les Professions, que s'ha celebrat aquest dimarts, dia 14, i continua avui dimecres 15 d'abril al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro Maria.
Està previst que al llarg d'aquestes dues jornades més de 2.000 alumnes i visitants passin pel Saló. Aquesta iniciativa la impulsen el Consell Comarcal del Baix Empordà i FP Baix Empordà amb la col·laboració de les cambres de comerç de Palamós, Girona i Sant Feliu i els diversos ajuntaments de la comarca.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, què tal, Joan?
Palafrugell celebrarà Sant Jordi amb una setmana d'actes culturals.
Serà des d'aquest cap de setmana fins al 26 d'abril amb propostes literàries, culturals i familiars. Destaquen la lectura continuada de Josep Pla, tallers a la biblioteca, premis literaris i homenatges a autors locals.
I Sant Feliu de Guíxols celebra els seus primers Jocs Olímpics de la gent gran, Maria.
Aquest és un esdeveniment que tindrà lloc des d'aquest dimarts fins al 17 d'abril en diversos espais de la ciutat, amb activitats lúdiques i culturals adreçades als més grans. La inauguració oficial s'ha fet aquest dimarts a la plaça Salvador Espriu amb la presència de l'alcalde Carles Motes i altres autoritats. L'acte ha començat amb parlaments, una coral, teatre, sardanes i sevillanes, seguit d'un pica-pica per a tots els assistents.
I saludem ara la Berta Roura. Bon dia.
Bon dia, Joan.
Palamós organitza una jornada de cooperació i solidaritat a la Biblioteca Municipal.
Palamós celebra aquest dijous una novena jornada de cooperació i solidaritat amb activitats a la Biblioteca Municipal. L'acte inclourà la participació de Calilu Jamec, presentacions i una exposició sobre l'exclusió social arreu del món.
I la Bisbal d'Empordà edita una guia per prevenir ocupacions d'habitatges.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha editat una guia amb recomanacions per prevenir ocupacions d'immobles. El document insisteix en actuar ràpidament durant les primeres hores i recull mesures de seguretat per reduir riscos.
I Torroella de Montgrí commemorarà els 50 anys de la defensa del riu Ter amb activitats durant tot aquest 2026.
Torroella de Montgrí recordarà aquest 2026 els 50 anys de la mobilització en defensa del riu Ter amb un ampli programa d'activitats culturals, educatives i participatives. La iniciativa vol recuperar la memòria del 1976 i reforçar el compromís ambiental amb el futur del riu.
I aquests són els titulars més destacats d'aquest matí de dimecres en clau baix empordanesa, però és que més enllà de la nostra comarca, com sempre, també passen coses. I el Consell de Ministres va aprovar ahir la regulació de 500.000 de persones d'arreu de l'estat espanyol, persones migrades, volen dir. Es podrà sol·licitar a partir de demà i és imprescindible presentar un certificat d'antecedents penals a banda de demostrar que resideixen al país des de fa més de 5 mesos. El Departament de Salut ja ha fet efectiva la retirada dels incentius econòmics per als centres d'atenció primària que aconseguissin escurçar la durada de les baixes laborals. Aquest dimarts, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que l'executiu ha decidit tirar enrere la mesura. Recordem que el govern havia plantejat bonificacions als finançaments dels CAPs vinculats a no allargar en excés aquestes baixes. I els dos regidors del PSC de Ripoll, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, que van facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols, han presentat la seva renúncia forçats pel partit. En un comunicat fet públic aquest dimarts al matí, el PSC ha explicat que els dos regidors pleguen després d'una reunió amb l'executiva nacional del partit dilluns a la tarda, una trobada que tant Pérez com Avilés neguen que s'hagi produït. I en clau internacional, Israel i el Líban s'emplacen a seguir negociant després del primer contacte entre governs en 30 anys. Per la seva banda, el president Donald Trump insinua que les converses amb l'Iran es podrien reprendre aquesta mateixa setmana i vaticina que el final de la guerra podria ser immediat. I de fet, sobre aquesta guerra, el Fons Monetari Internacional alerta d'una recessió mundial si no s'atura el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Organització Financera Mundial diu que l'actual crisi energètica és la pitjor de la nostra era i la compara amb la de la dècada dels 1970. I en esports, el Barça té la remuntada a tocar, però queda eliminat de la Champions a mans de l'Atlètic de Madrid. El partit va tornar a estar molt condicionat per les decisions arbitrals i, tot i gaudir de nombroses ocasions, els de Hansi Flick no van poder aixecar el 0-2 de l'anada, tot i que va guanyant per un 1-2 insuficient. Són les 8 i gairebé 9 minuts d'aquest matí de dimecres 15 d'abril del 2026. Moment ara per fer un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió del temps que, com cada matí, ens porta Isaac Vilà. Bon dia.
Bon dia. Com anem?
Doncs prou bé. Aquest matí una mica serè, diguem-ne, el cel. No sé si s'aguantarà la jornada, no sé si les temperatures seran agradables, com comentaves al començament. Què ens espera el temps per aquest dimecres i també pels dies següents?
Durant aquestes tres properes jornades tindrem un temps ben tranquil, un temps ben primaveral, podré amb el permís d'alguna boira que es podria formar al matí de cara a les properes jornades, però en general avui dimecres tindrem una jornada plenament assolellada i ben estable. Ara la temperatura és una mica baixa, com sempre, fresca, matinal, valors al voltant dels entre els 5 graus a l'interior, però ràpidament tenim valors al voltant dels 10 o 12 graus a la costa, a la façana litoral. Però bé, una temperatura que s'enfilarà avui ja sense tramuntana, ja no tan tan destacable. Al matí sí que bufarà una mica de nord, una mica de gregal al centre del dia, però res a veure amb la tramuntana d'ahir dimarts. Bé, valors de temperatura que es poden enfilar per sobre dels 20 graus altre cop, 22, 23, puntualment algun 25 a l'interior. Demà també serà més probable aquests valors de 25 graus. A la costa, una mica més de fresca. A la mar, vent de garbí a la tarda.
Doncs moltes gràcies, Isaac, per aquesta previsió. Esperem que la primavera ja es faci acte de presència aquí a les nostres contrades i que aquestes temperatures vagin cada cop més a l'alça, que realment és el temps de fer-ho. Nosaltres seguim aquí en directe, són les 8 i 10 minuts, farem una petita pausa i després hi tornarem aquí al supermatxí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè avui a l'entrevista parlarem amb el nou director executiu del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Víctor Partidó, i també acabarem el supermatí, com sempre, de dimecres amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, avui per parlar-nos sobre curiositats de la missió Artemis 2 que va portar de nou el 5 astronautes cap a la Lluna. Això serà d'aquí una estoneta, abans això, fem una petita pausa publicitària i de seguida hi tornem aquí en directe, Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Serà fins ara.
Supermatí.
L'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Platja d'Aro presenta La Primavera de Tapes. Una ruta de tapeo, copeo i bailoteo durant la setmana de Sant Jordi a Castell Platja d'Aro i S'Agaró. Participa-hi i guanya una nit a l'Hotel Nàutic Park. Experiències VIP a Sasa, Papillon o a Be Out i sopars gratis o descomptes en tots els locals de la ruta. Segueix-nos a Instagram, arionpda.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
Un minut i serà un quart de nou del matí. Moment ara per escoltar, com sempre, aquesta hora, el comentari d'opinió que avui ens porta Adrià Pujol.
Avui el comentari és una mica d'autobombo, perquè estem vius i perquè s'han de celebrar les coses que fem. Ràdio Capital ha engegat, ha produït i ha culminat una ficció sonora, un podcast de 6 capítols que es diu Aquella nit al Tiffany's. Sentiu els ocells de fons? És fantàstic, això. És la història de Francesc Tubau, que era un jove, l'any 69, que va voler posar una bomba a Tiffany's per cridar l'atenció de les injustícies del règim franquista. I tot atacant el desarrollisme, va pensar, ell i uns quants amics, polititzats, catalanistes, pacifistes, ecologistes, fins i tot, va pensar que cridar l'atenció en un punt tan calent de la Costa Brava doncs ajudaria a internacionalitzar el conflicte entre Catalunya, com sempre, i Franco. Hem fet una ficció sonora lenta, pausada, reflexiva, però que va pujant, in crescendo. L'acció comença a poc i després es dispara, i ens hem basat en el llibre de Joan Gasull, que explica la història, l'època, el context, etc. Us el recomano molt. Crec que és un podcast per escoltar a casa amb els cascos tranquil·lament, assegut en una butaca, capítols prou curts, com perquè no us facin anar malament en el vostre dia a dia. I ja m'ho sabreu dir. Us recomano fervorosament. Vinga, que vagi bé. Gràcies.
Doncs fem extensiva aquesta recomanació, perquè el podcast mereix i paga la pena. Gran feina de, entre altres, Adrià Pujol, Toni Sellers, Miquel 40 i companyia. Nosaltres, quan passa un minut d'un quart de nou, donem pas ja a l'entrevista. Fa unes setmanes que el Festival de la Porta Ferrada va presentar els noms per a l'edició d'aquest any, del 2026, del Festival de Sant Feliu de Guíxols, amb noms com The Corrs, Rigoberta Bandini, Mònica Naranjo o David Bisbal, que són alguns dels artistes que passaran per Sant Feliu en aquesta 64a ja edició del festival. I per parlar d'aquells noms i de la nova gestió que comença aquest any, ens visita el director executiu del Festival de la Porta Ferrada, Víctor Partido. Què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia. Com estàs?
A veure, la primera pregunta crec que és obligada, perquè hi ha hagut alguns canvis en les últimes setmanes pel que fa a la direcció del festival. Què ha passat amb la direcció? Sabien que Jordi Herrero ja l'havia de ser el director executiu, al final aquest càrrec ha caigut cap a tu. Què ens pots explicar de tot això?
Sí, Jordi diguem-ne que és el CEO i el director de BEM, Barcelona Béns Musicals, que és l'empresa, diguem-ne, que gestiona el projecte de la Porta Ferrada, però també gestiona el Festival Cruïlla. I en principi, doncs, aquest projecte, diguem-ne que ha fet aquest recorregut iniciant en Jordi Herreruela per després fer un traspàs tranquil cap a la meva figura. Jo ja porto més de 2 anys a la companyia i també estava treballant el projecte, i al principi em sento molt, molt còmode i molt content de poder assumir aquesta direcció executiva del projecte del festival.
O sigui que ja estava, diguem-ne, pactat o previst que fossis tu el director executiu.
Sí, sí, sí. Bàsicament en Jordi el que feia és una presentació com a nou operador de la companyia, una mica aportant aquesta filosofia, no?, de Barcelona Béns Musicals, i per la meva part bàsicament és una mica més estar al terreny, a l'in-situ, al territori, i això és una cosa que estava bastant, vull dir, ja estava bastant entomada. O sigui, era com un canvi, era un canvi que s'havia de fer, però és veritat que la part inicial, que és la part, diguem-ne, més institucional, la que presenta, era important també que nosaltres presentem, poguéssim presentar mitjançant la figura d'en Jordi l'ADN de la nostra companyia, i així ha estat. I ara, doncs, la meva figura forma part una mica més de la realitat del dia a dia del festival.
Comentàvem abans que aquest és el primer any de la vostra gestió al capdavant del Festival de la Porta Ferrada. Si tirem una mica enrere, no sé quan i com decidiu presentar-vos a la gestió d'aquest festival. No sé si ja ho teníeu clar quan vau veure que podia sortir a concurs.
Sí, la veritat és que Porta Ferrada és un festival bastant emblemàtic, i ens havia cridat l'atenció perquè al final jo crec que és el festival pioner català en el que s'ha fet, diguem-ne, un recorregut amb una programació amb figures bastant molt destacades del món internacional, de diferents estils musicals, i creiem que podíem aportar una visió complementària a tot allò que havia passat durant el recorregut dels anys del festival, i tant la filosofia com aquest recorregut, també fins i tot Crec que la localització del festival ens quedava molt l'atenció de l'aportació que podíem fer com a empresa. No? Nosaltres, doncs, evidentment, la gent ens coneix pel Festival Cruïlla, però també hem desenvolupat els altres projectes i seguim desenvolupant-los, i creiem que era una oportunitat molt bona per deixar aquesta empremta, no?
Aquesta empremta com es notarà? És a dir, mantindreu l'essència del festival d'aquests ja 63 edicions, la d'aquest any serà la 64ena, però com es veurà, quin input tindrà a partir d'aquesta nova empresa com és la vostra, que entra a formar part aquest any del festival?
Sí, jo crec que el que es tracta és una mica fer com una... com un discurs de transició tranquil entre la gestió anterior i la nostra, respectant una mica, no?, aquest recorregut d'aquests anys i sempre amb humilitat. I crec que també és presentant els nostres respectes cap a allò que ha passat a l'època en què Portaferrada era un gran referent. El tema, bàsicament, Joan, és que l'existència de molts festivals, ja no només al territori català, sinó directament a l'àrea, doncs, barcelonesa, gironina i a més, doncs al final fa que l'oferta multiplica les opcions i al final els festivals disseminen una mica, no?, la seva notorietat envers la practicitat. Molta gent el que va és a veure el festival que té més a prop. Nosaltres al final el que intentem és fer aquest pas, no?, de manera humil, però aportant una singularitat a la proposta. I aquest any es nota, jo crec que, sobretot, per exemple, tornem a poder obrir el canal de l'escenari d'Espai Port, que fa 2 anys que no estava actiu, i crec que és un espai singular, ja no per la seva localització, sinó per l'oferta que portarem a terme allà amb l'oferta artística, no? Vull dir, al final, doncs, és molt, molt variada des de... l'Antonio Gades fent Fuego, no?, la companyia Antonio Gades, passant per Israel Fernández, Benjamin Clementine, Snarky Papi, tens també clàssics com Sopa de Cabra, però aquí hi ha una línia, diguem-ne, artística bastant curada. I després mantenim aquells concerts que són més d'interès general a l'Espai Guíxols. No? Parlem de Mónica Naranjo, parlem de Cors, parlem de David Bisbal, de Delinqüentes, dos noms més que han d'aterrar, però en principi és aquest pont, no?, entre la singularitat i les apostes d'autor cap a apostes que són una mica més, diguem-ne, més mainstream, però amb qualitat. Vull dir, són propostes que evidentment, si ho miressin amb el prisma, són apostes que han passat per... han fet un Sant Jordi a Barcelona i han omplert. Vull dir, són apostes amb grans produccions, no?, també.
La programació del festival és una feina que comporta mesos abans de la celebració del mateix. Això, treballar sobre aquesta programació, fins i tot anys, a vegades, abans d'aquesta celebració dels festivals. No sé per vosaltres si ha estat complicada la programació d'aquest any, perquè, clar, hi ha hagut el canvi de gestió, no he tingut tants mesos per preparar aquesta programació. Com ha anat?
Totalment. Bueno, doncs és el que dius, Joan. Al final són diversos factors. El primer factor és la gestió una mica de l'excepcionalitat del factor temps que ens ha fet estar darrere del projecte de manera intensa, però també amb un any que és bastant singular. Vull dir, quan arribem, moltes de les ofertes estan o ja han negociat o estan tancades, i també que és un any estrany pels festivals en general. Vull dir, la casuística general també fa que poc sigui una mica difícil acabar de tancar certs aspectes amb artistes internacionals, no? Però hem estat allà, hem intentat fer el millor que hem pogut. Crec que tenim un cartell sòlid, i el que es tracta ara mateix és de, sobretot, posar els punts sobre les is en aspectes en el que crec que veiem Barcelona Vents Musical pot ser competitiu. I ens agrada molt que l'experiència del client, de la gent que compra entrades pels nostres festivals sigui emblemàtica, no? que pugui sentir-se acompanyat, que l'experiència sigui del seu gust. Això és molt important també. Vull dir, ho centrem evidentment en una bona producció artística, ho centrem en l'experiència, però també en l'acompanyament, i crec que això és vital.
Com bé comentaves abans, noms com Mónica Naranjo, de Cors, també, però passant per noms més locals, diguem-ne, com Clara Peia. Entenc que la paraula per definir el cartell, com molts cartells també de festivals, és divers, no?
Sí, ha de ser divers, perquè el públic és divers. L'audiència de la Portaferrada jo crec que és diversa. Hi ha un factor, diguem-ne, de temporalitat, d'estiu, de gent que vol estar passant-s'ho bé, que vol un temps de descans i vol, no? I vol un tipus de concert en el que la producció és molt important, tot allò que passa sobre l'escenari, l'artista ha de ser emblemàtic, però també hi ha una part que entenc, no? Que, per exemple, el Petit Acaleril, la Clara Pella, Tartar Elena, que són artistes del territori, del país, que penso que estan oferint una oferta de primeríssima qualitat i que també la tenim en compte perquè ens agrada, perquè som oients d'aquesta música, no? I en aquesta transversalitat és on ens hem de moure i hem de fer la nostra. A vegades és un tema més de disponibilitat, però a vegades és un tema també d'aposta, i jo crec que en aquest terreny és on hem de mirar. Al final la transversalitat és el que fa el públic. També tenim un públic molt divers, és un públic del territori, és un públic que està passant una estada ja temporal, tenim també turistes, tenim... O sigui, al final la radiografia del públic és molt diversa i això ha de quedar reflectit també d'alguna manera a la programació.
Com bé comentaves abans, la gent us coneix per també els gestors del Festival Cruïlla. No sé si creus que la gent des de fora pensarà ara hi haurà un Festival Cruïlla a Sant Feliu de Guíxols, o seran dues propostes totalment diferents?
Són propostes totalment diferents. Crec que tenim la capacitat, no? com a empresa i amb els equips que treballem dia a dia de poder diferenciar molt bé les propostes. Crec que nosaltres també el que fem és una aportació al territori i sabem perfectament quin és el nostre paper de respecte i d'aportació, i que crec que també al final també són fórmules diferents de, diguem-ne, de gaudir i de disfrutar de la música, i no, o sigui, sempre hi ha elements comuns. Evidentment, amb festivals multiartista et pots trobar certs artistes que estan picant amb diferents fórmules, però és veritat que el plantejament és radicalment diferent. Vull dir, tot i que l'experiència o la manera de disfrutar-ho a vegades té punts en comú, no? Perquè al final no deixes de fer recintes grans, però crec que la proposta és totalment diferent, sí.
Comentaves abans que aquest any és un any peculiar, diem-ne, pels festivals de música, no només pel la Portaferrada. Per què és un any especial?
Jo el que crec és que, no sé, crec que la indústria ara està encarant, la indústria musical sobretot està encarant molt grans produccions d'artistes, no? Top 4, top 5, no? Amb grans muntatges de producció i grans propostes sobre l'escena. I els festivals, jo crec que també pateixen una mica, no? Aquests fenòmens, no? Parlàvem del cas de Rosalia, parlàvem del cas d'aquests concerts amb residències o repeticions o on de dies, i els festivals bueno, estan en un punt en què han de treure l'atenció de la gent per no perdre aquest focus, no? També que tenien. Bueno, són coses que passen, són cíclicament parlant, tampoc és un superrisc. Jo crec que és més la situació de que la gent, quan té, com estem ara mateix, no? És una situació mundial compromesa amb certs aspectes sobre la taula, crec que la gent espera una mica més a veure com està tota la situació, com estan totes, diguem-ne, els ítems sobre la taula per decidir què fan amb el seu oci, i crec que això també condiciona una mica la tria de com arribaran, i al final la tria de l'oci arriba a l'últim moment, no? No hi ha una planificació de l'oci tan gran, però bueno, aquestes coses ens han passat des de la pandèmia. Aquestes coses són coses que ja jo crec que ja hi comptem, no? Però és veritat que és un any bastant singular en general. La gent, els artistes es reserven una mica més a fer certs plans o certes gires o ampliar, perquè al final tot compta, no? I els costings pugen i les situacions són una mica més difícils, no? Però en principi jo crec que hauríem de tenir una normalitat, com sempre, garantida, i el tema és que al final el públic a vegades arriba a les propostes de manera més urgent a última hora, les tries sobretot.
Ja per anar acabant, Víctor, en festivals d'aquesta magnitud que hi ha nombrosos concerts i artistes, no sé per vosaltres quin és el millor format. Quants artistes hi hauria de tenir cada jornada de concerts? Si haurien de ser concerts molt seguits, dos, tres artistes per concert? No sé quin seria el format ideal.
En el cas de Portaferrada, Nosaltres el que proposem, sobretot a l'Espai Port, és un tipus d'experiència, és una proposta artística per nit, diguem-ne, perquè pensem que està prou bé. Vull dir, és una proposta curada, és una proposta d'artista, és una proposta singular, i crec que ja l'entorn ja crida a fer una cosa, no? Doncs propostes de 75-90 minuts jo crec que són més que correctes. En el cas del Guíxols Arena, que és un espai més gran, més amb un village, crec que cal... Nosaltres incorporem una fórmula de dos, un artista que obre i després un artista principal, i després el que fem, a vegades fins i dos i fins i tot tres, vull dir, a vegades hi ha programes triples, però depèn molt de la fórmula. Crec que el Guíxols Arena ens funciona més d'un artista, més d'una proposta per acabar una nit més completa, és més ociosa, és un espai que convida, no?, a fer una vida més activa. I en altres espais, doncs, els espais més petits, com l'església, el monestir o bé el teatre, són també bolos o concerts amb una proposta. Que també depenen molt d'això, de quin tipus de proposta estem parlant, no? I és variat, veurem a veure com funciona. Hem intentat donar una paleta plural de colors a les propostes. Jo crec que pot funcionar molt bé, estem amb molta il·lusió, la veritat és que ens agradaria que funcionés molt bé, i aquí estem, vull dir, crec que portarem la nostra visió, però ens ho passarem molt bé també.
Doncs esperem que ens ho passem tots bé, molt bé, tots plegats. Víctor Partido, nou director executiu del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí en directe al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que vagi molt bé aquesta primera edició.
Joan, a vosaltres hi esteu convidats, de veritat.
Doncs moltes gràcies i a reveure. I nosaltres, quan passa un minut de dos quarts de nou, ja donem pas a l'informatiu. Comencem l'ampliació dels titulars que us destacàvem fa una estoneta, i ho fem explicant-vos que l'Audiència de Girona ha condemnat a 15 anys de presó l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges la matinada del 13 d'agost del 2022. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que va concloure que va atacar la víctima a traïció perquè, tot i que sabia que anava armat, li va generar una sensació de no perill quan li va dir que no li faria res si s'acostava. L'Audiència el condemna per assassinat per traïdoria amb l'atenuant d'alteració psíquica, perquè tenia la capacitat volitiva afectada significativament en el moment dels fets. La sentència, però, rebutja l'atenuant d'obcecació, que va declarar aprovat al jurat perquè la magistrada sosté que no té encaix jurídic. Maria Alzina.
La sentència recull el veredicte del jurat popular, que va declarar aprovat que els fets que van tenir lloc la matinada del 13 d'agost del 2022 davant el restaurant Maspi de Verges. Unes hores abans havien fet fora l'acusat del local perquè molestava els clients i va tornar armat amb un matxet. Segons la sentència, cap a les 2:30 de la matinada, Carlos Zamora va matar la víctima setant-li cops de matxet. El primer impacte va ser a la zona de l'espatlla i li va fracturar la clavícula, i el segon va anar directament al coll i li va seccionar la caròtida. Tot i que els serveis d'emergència van traslladar la víctima a l'Hospital Trueta de Girona, no van poder fer res per salvar-li la vida. Va morir a les 6 de la tarda, sent infructuosos els intents de reanimació i cirurgia. La víctima era veí de Bordils, tenia 44 anys i dues filles. El veredicte va concloure que l'atac va ser a traïció. El jurat va argumentar que, tot i que la víctima estava al local Maspi i va sortir a parlar amb l'acusat per intentar-lo tranquil·litzar, sabent que duia el matxet, no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè el mateix processat li va generar una falsa sensació de no perill. Per arribar a aquesta conclusió, el jurat popular es va basar en el vídeo de l'agressió que van registrar, com el processat deia que la víctima no tenia res a veure amb la seva expulsió del local i que no faria res. Quan ja estaven parlant cara a cara, el jurat va remarcar que l'acusat estava amb els braços plegats i sense posició d'atac, una actitud passiva que va fer que la víctima no pogués preveure que li assetaria els dos cops de matxet de forma ràpida i contundent. contundent. El jurat va apreciar dues de les circumstàncies atenuants que sol·licitava la defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monquilot. Una, d'alteració psíquica, i la segona era la d'obsecació. El jurat remarcava que el processat va actuar mogut per la clara ofuscació que li va causar que el fessin fora de mà espí perquè ho va percebre com una gran humiliació, ofensa, menyspreu i vexació. El jurat recollia que les trucades de l'acusat va fer el 112 i el vídeo del moment dels fets provaven que no parava de repetir que l'havien agredit 5 o 6 tios i que havia tornat al local armat amb el matxet amb intencions de matar.
La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent la magistrada Maria Vilacases, condemna l'acusat a 15 anys de presó com a autor d'un delicte d'assassinat per traïdoria amb l'atenuant d'alteració psíquica.
A l'hora d'imposar la pena, la magistrada rebutja l'aplicació de l'atenuant d'obsecació i avala la tesi del fiscal Enrique Barata i de l'acusació particular, encapçalada pels lletrats Xavier Sureda i Àngels Alegre, que van argumentar, després de la lectura del veredicte, que era inaplicable. La sentència recull els requisits que fixa la jurisprudència del Tribunal Suprem per acreditar l'obsecació i resol que s'ha de negar l'aplicació de l'atenuant. La magistrada argumenta que en el cas del crim de Verges, l'origen de la disputa no va provenir de la víctima ni de cap persona del seu entorn i també sosté que el fet de fer-lo fora del local no es considera un estímul suficient ni poderós per la reacció i conducta posterior de l'acusat. A banda de la pena de presó, l'audiència també li imposa 5 anys de llibertat vigilada i li prohibeix acostar-se a menys de 300 metres o comunicar-se amb els familiars de la víctima durant 8 anys. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar les filles de la víctima, la seva mare, els germans i la seva àvia amb 534.100 euros i també haurà de pagar 32.165,59 euros a l'Institut Català de la Salut per les despeses mèdiques derivades de l'assistència de la víctima al Trueta. La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I el Pla Municipal de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat inicialment el projecte d'obra del pavelló polivalent. L'objectiu és construir un espai multifuncional per acollir esdeveniments, activitats esportives i culturals. La proposta ha estat aprovada amb un pressupost de 6.250.000 euros. Està redactada per l'arquitecta Helena Nedelcu i compta amb la finalitat de substituir l'actual carpa del Guíxols Arena Maria.
Aquest pavelló de 2.550 metres quadrats tindrà una planta baixa de 2.040 metres quadrats i una primera planta de 510 metres quadrats, amb una capacitat per acollir fins a 800 persones assegudes. El projecte també preveu espais polivalents per activitats de gran afluència i entitats amb una sala diàfana per àpats, balls i activitats culturals i esportives. Ho explica la regidora d'Empresa, Turisme i Economia Local, Núria Cucharero.
Que té una superfície total de 2.550 metres quadrats dividits en dues plantes, el que seria la planta baixa amb 2.040 i la planta que en diem el tell, que seria la planta d'entrada amb 510 metres quadrats. Com diem, un edifici amb dos alçats, amb una entrada doncs, per l'Avinguda Catalunya, perquè tothom ens entengui, just davant del tenatori, i una altra per la part baixa, diríem, per tot el que s'urbanitzarà, que hi haurà doncs, tot l'aparcament davant de la carretera de Girona.
L'oposició ha criticat aquest projecte considerant que no és gens urgent i que està pensat en clau electoral. De fet, durant la sessió, tant el portaveu de Junts per Sant Feliu, Toni Carrion, com el regidor de Guíxols des del carrer, Jordi Lloberes, han destacat la necessitat de convertir-lo en un equipament autosuficient. El projecte ha estat criticat per no incloure un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials i grises, un element cada vegada més necessari en el context de canvi climàtic. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de Tots per Sant Feliu, el Partit Socialista i més, mentre que els grups Guíxols des del carrer i Junts per Catalunya s'han abstingut, demanant millores per a l'aprovació definitiva del projecte.
Protecció Civil ha iniciat el 2026 amb força feina aquí al Baix Empordà. En una entrevista a aquest programa al Supermatí, Albert Perramon, responsable de Protecció Civil a Girona, ha explicat com s'han gestionat els episodis com el temporal Harry o les darreres ventades i com es coordinen amb els serveis d'emergència per garantir la seguretat de la població.
Els primers mesos de l'any han estat complicats per Protecció Civil. Les ventades fortes i el temporal Harry han generat una gran activitat. Durant els primers dies d'abril, les ratxes de vent més fortes van provocar caigudes d'arbres i altres incidents requerint la intervenció ràpida de bombers i altres cossos de seguretat.
Doncs des de Protecció Civil hem tingut un inici d'any bastant atrafegat perquè se'ns han acumulat aquests temporals que comentaves. Vam començar amb el temporal d'inundacions al Harry, però després hem tingut tingut bastants episodis de ventades i això ens ha provocat doncs, bastants incidents i que els cossos d'emergència han hagut d'anar fent actuacions bastant acumulades amb els dies.
Protecció Civil és clau a l'hora de coordinar els operatius. Un cop activat el pla d'emergència, s'organitzen reunions amb experts del Servei Meteorològic i altres entitats com l'Agència Catalana de l'Aigua per garantir una resposta eficaç davant qualsevol incidència. Per prevenir incidents, Protecció Civil fa una gran tasca informativa i és que l'ús de l'ES Alert, una eina desenvolupada el 2023, ha permès enviar missatges de protecció immediata a les poblacions afectades per fenòmens com ventades o inundacions. Per Ramon destaca que aquesta eina envia missatges a través de les antenes de telefonia mòbil, arribant a tots els usuaris de les zones afectades, fins i tot a turistes i persones estrangeres. Amb el canvi climàtic com a factor determinant, Albert Perramon adverteix que la probabilitat de més episodis de risc meteorològic són més altes. A més, els mesos d'estiu marcats per la temporada d'incendis forestals també poden presentar un escenari complicat amb la combinació de ventades i foc.
I el Baix Empordà ha inaugurat el quart Saló dels Oficis i les Professions, que s'ha celebrat aquest dimarts 14 i continua aquest dimecres 15 d'abril al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Està previst que al llarg d'aquestes dues jornades més de 2.000 alumnes i visitants passin pel Saló. Aquesta iniciativa la impulsen el Consell Comarcal del Baix Empordà i FP Baix Empordà amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Palamós, Girona i Sant Feliu de Guíxols i els diversos ajuntaments de la comarca.
El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, ha explicat que el Saló neix amb la voluntat que la gent es formi i es desenvolupi en diversos sectors professionals i alhora ajudar les empreses a trobar personal format i amb coneixements. Enric Marquès també ha detallat que el Saló d'enguany compta amb una oferta potent. A part de comptar amb diferents centres i instituts per promoure la formació, hi ha empreses, cossos de seguretat i altres sectors rellevants per promoure aquesta connexió entre la formació i l'ocupació.
Mirem d'assolir cada any. És la xifra del global d'alumnes de la comarca, deixant un espai també per la gent que no està en aquests moments en etapes d'escolarització, però que també es vol acostar al Saló per veure com funcionem i per veure exactament quina és l'oferta que hi ha d'ocupació. Bé, és el que tenim.
D'altra banda, l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, ha destacat que aquest és un saló consolidat i que any rere any va creixent. Afegeix que acollir aquest tipus d'actes se suma a l'agenda de formació i promoció de l'ocupació que impulsen des del mateix consistori. Per tant, és una bona notícia que Platja d'Aro sigui seu del quart saló. Un dels tutors i professors del cicle de terrisseria del grau mig de l'Institut de la Bisbal, Josep Motes, ha destacat la importància de tenir presència en el saló per mirar d'acostar una professió com la de ceramista o terrisser als més joves. A més, ha destacat que el món de la ceràmica es troba en un molt bon moment i que calen més mans al sector.
Sí que hi falta relleu i ara és un molt bon moment per la ceràmica. Totes les empreses que han quedat vives des del 2008 amb la crisi estan funcionant molt bé i necessitem relleu, necessitem gent que ompli aquests llocs de treball i que estiguin formats. Però sí que hi ha una dinàmica dels moments dolents que es van passar anteriorment, que potser les famílies, els pares, pensen, ostres, dedica't a qualsevol cosa, especialment a la Bisbal, dedica't a qualsevol cosa que no sigui la ceràmica perquè van passar molt malament. Però ara l'actualitat és que les empreses, i les grosses especialment, van a tot drap. Funcionen molt bé i necessiten treballadors formats.
El saló encara es podrà visitar aquest dimecres 15 d'abril de 9 a 2 del migdia.
Palafrugell ja ha publicat els actes de la Diada de Sant Jordi que s'allargaran durant una setmana. Començaran el 18 d'abril, però evidentment la celebració central serà el dia 23, dijous. La Fira de Llibres i Roses serà als carrers del centre durant tot el dia amb llibreries, floristeries, associacions i entitats. Ferran Castelló.
Tot i això, el Teatre Municipal serà un dels espais amb protagonisme. A 11:15 s'hi lliurarà el Premi Escolar Mestre Sagrera, que reconeix treballs d'alumnes i oferirà una actuació musical de l'Escola Pibert. Ho ha avançat la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, Andrea Albizua.
Doncs es farà el Premi Mestre Sagrera, que es fa al teatre, es donen el lliurament dels premis a dins del Teatre Municipal, també al matí, a 11:15. I el dia següent, el divendres 24, doncs hi ha el concurs literari Josep Pla i Francesc Calzius, també al Teatre Municipal.
A dos quarts de 12 hi haurà la tradicional ballada de sardanes a Plaça Nova amb la cobla, la principal de la Bisbal. Un dels altres moments més destacats serà l'homenatge a la literatura local amb la col·locació de plaques commemoratives dedicades als escriptors Josep Ferrer, conegut com Anco Marcio, i en Gràcia Ferrer, en espais vinculats a la seva trajectòria vital. Serà a les 12 del migdia a la plaça de les Palmeres i al carrer de la Caritat.
I enguany, com a novetat, hem començat una col·laboració amb l'Arxiu Municipal. Portem uns mesos treballant conjuntament doncs, totes les àrees i els departaments de cultura o que tenen a veure amb la cultura, doncs, tu com la ràdio, cultura pròpiament dita, la biblioteca i l'arxiu, estem treballant conjuntament doncs, per anar donades de la mà moltes vegades en moltes activitats que es fan al municipi, que són culturals i que potser cada un anava pel seu costat i no estàvem treballant doncs plegats, però aquest any, com deia, hem encetat aquestes col·laboracions i juntament amb l'Arxiu Municipal i l'Associació Cultural Pou d'en Bonet aquest any es col·locaran dos plaques en dos indrets del municipi per poder retre homenatge a dos escriptors locals com són en Josep Ferrer, l'Anco Marcio i l'en Gràcia Ferrer.
Un any més torna a la lectura continuada d'una obra de Josep Pla que enguany es dedicarà al carrer Estret. Coincidirà amb el 75è aniversari de la seva publicació i l'activitat serà de les 4 a les 8 del vespre i oberta a tothom.
Aquest any doncs, llegirem el carrer Estret, que és un clàssic i que segur que tothom voldrà venir a llegir des d'aquí. Engresco a totes les palafrugellenques i tots els palafrugellencs a venir a llegir doncs, aquesta lectura continuada.
I d'altra banda, també s'obriran les portes al Museu del Suro i la Fundació Josep Pla tant al matí com a la tarda. I paral·lelament, Ràdio Palafrugell emetrà un programa especial en directe des del carrer de Cavallers.
Passa un minut de 9:15. I els dimecres aquí al Supermanet ja sabeu que ens agrada parlar amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà i parlar sobre fenòmens, sobre astres, sobre constel·lacions, en definitiva sobre... Un dia vam batejar aquesta secció com què passa per allà dalt. Crec que és un títol bastant encertat. Francesc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Realment és un títol o subtítol molt explícit, realment.
Sí, sí. A veure, ho comentàvem ara una mica fora de micros. Crec que el tema d'avui era bastant fàcil d'escollir, no?
O sigui, realment hem de parlar de l'Artemis, de l'Artemis 2 concretament i de tot el programa Artemis, perquè realment les xarxes en van plenes, es diuen moltes coses, també val la pena recalcar més que el com, el per què, i va, comentarem algunes cosetes sobre aquesta famosa Artemis 2 que la setmana passada i principis d'aquesta ens ha donat grans alegries.
De fet, ja ens ho vas introduir una mica fa uns quantes setmanes, que la intenció era, la intenció i la previsió era tornar a la Lluna, però que hi hauria aquesta missió que no es trepitjaria a la Lluna, que és el que ha passat, evidentment, que ja ha trepitjat la Lluna per més endavant, però que, a veure, a grans trets, què és el que s'ha fet i per què s'ha fet?
Ah, això és el gran quint de la qüestió. De fet, jo, sense voler rebaixar l'expectativa ni rebaixar l'èxit d'aquesta missió, estic convençut que, i més a més ho he trobat, hi ha hagut molta gent que s'ha pensat que aquesta Artemis 2 servia per enviar seres humans a la Lluna. I realment no ha servit per això. Ha servit per moltes altres coses. Però no han baixat a la Lluna, o sigui, no han allunitzat, no han posat el peu a la superfície de la Lluna. Això està previst que ho faci l'Artemis 3. Mm-hmm. No abans del 2027, o sigui, es va parlant més de 2028 que no pas de 2027. Però realment no han posat els peus a la Lluna. Què és el que han fet o quin ha sigut el principal objectiu d'aquesta missió Artemis 2? Bàsicament el que s'ha volgut comprovar és la viabilitat tècnica actual d'enviar persones fins l'òrbita de la Lluna i tornar amb el mínim d'intervenció tecnològica que no sigui la pròpia gravetat. És a dir, s'ha utilitzat la pròpia gravetat de la Terra per impulsar l'Artemis cap a la Lluna i s'ha utilitzat la pròpia gravetat de la Lluna per tornar els astronautes cap a la Terra. Es volia comprovar que això tot funcionés, evidentment, amb eines de suport en el cas de que hi hagués alguna petita desviació. I això s'ha aconseguit i, per tant, ha sigut un... Ara en català no és una paraula, però en castellà un gran logro per realment veure que la tecnologia que tenim és molt viable per poder enviar persones a la Lluna. De fet, aquesta tecnologia ja la tenim des dels anys 70. O sigui, l'últim viatge que es va fer va ser el 72, tot i que encara hi ha gent que creu que no, però l'últim viatge que es va fer per posar els peus a la Lluna va ser el 72 i, per tant, la tecnologia la tenim. L'únic que, evidentment, ho hem adaptat. Hi ha moltes millores que s'han fet. S'ha pogut seguir en temps real, fins i tot, i realment ha sigut un... tecnològicament ha sigut una gran fita que s'ha aconseguit. Tinguin en compte que això, que no han posat els peus a la Lluna. Han anat, han donat la volta a la Lluna, han tornat i ara preparar la següent.
Allò de... també es parlen i es comenten moltes coses durant aquestes setmanes, com deies abans, la curiositat o la intenció d'aquesta missió va relacionada també amb la cara fosca de la Lluna, o no hi ha massa interès científic en aquest aspecte?
M'agrada molt que facis aquesta pregunta, perquè has comès un error de llenguatge molt important.
Ai.
No hi ha cara fosca de la Lluna. Hi ha cara oculta de la Lluna.
Ah, d'acord, d'acord.
I això és una cosa que també me pregunta molta gent i que realment és una cosa que tenim mal entesa. Si jo dic la cara fosca, m'estàs dient que hi ha una part de la Lluna que no li toca mai la llum del sol. Mm-hmm. Això no és així. El que passa és que hi ha una cara oculta per la Terra. És a dir, hi ha una meitat de la Lluna que sempre està encarada cap a la Terra i una que sempre està encarada en sentit contrari. Mm-hmm. De tal manera que des de la Terra només podem veure sempre la mateixa cara. Uh-huh. Tota la Lluna està sent il·luminada per el sol en un moment determinat. Per tant, fosca no hi és, cara oculta. I sí que és veritat que, evidentment, aquesta sonda Artemis ha servit per fotografiar aquesta part oculta, tot i que, evidentment, ja hem enviat altres satèl·lits i ja la tenim bastant ben cartografiada. És molt diferent, realment, la naturalesa de la part no visible de la Lluna per nosaltres és molt diferent. Hi ha molts més cràters petits, hi ha molt menys cràters grans. La tinguem en compte que, com que és la part de darrere, si ve algun meteorit, algun asteroide, sempre impactarà abans contra aquella cara que no pas la cara que quedi encarada cap a la Terra, i per això hi ha molts més impactes. Però no, oculta, o sigui, oculta sí, fosca no. Això és un petit incís que s'ha de remarcar.
D'acord, així, com deies ara, ja es coneixia una mica aquesta cara, perquè ja s'havia enviat missions no tripulades, diguem-ne, en aquesta cara, i ja es coneixia, si no era l'objectiu d'aquesta missió conèixer la cara oculta, que no fosca, de la Lluna.
No, sí, de fet la teníem perfectament cartografiada des de fa ja diverses dècades. Bàsicament, quan va haver-hi la Guerra Freda i la primera carrera espacial entre la Unió Soviètica i Estats Units, que recordem que va ser un problema polític, o una situació política la que va fer que arribéssim a la Lluna, una de les primeres coses que es volia fer era justament enviar... sondes, enviar robots a la cara fosca, perdó, a la cara oculta de la Lluna. Ai. Per poder-la cartografiar i poder obtenir les primeres, sí, m'atreveix a vegades, per poder, doncs, cartografiar-la i saber com era, perquè des de la Terra no en teníem ni idea, no podíem saber-ho. Sí que és veritat que des de la Terra no teníem el 50% de la Lluna cartografiat, sinó que teníem el 59%. És a dir, la Lluna a vegades vibra una mica, és el que se'n coneix com un moment de libració, i a vegades veiem una miqueta més d'un costat, una miqueta més de l'altre, i per això tenim una miqueta més de la meitat cartografiat. Però, fins que no vam enviar sondes a la part de darrere, a la part oculta, no vam poder veure. Evidentment, aquests astronautes han pogut veure-la amb els seus propis ulls, i per tant, doncs, també hauran pogut explicar les seves experiències personals de què és veure una part de la Lluna que no tenim vista. Clar, nosaltres coneixem... Posa't una foto de la Lluna i tothom la reconeix. Però la part de darrere és totalment diferent.
Sí, tornant al que comentaves al començament, si aquesta és una tecnologia que ja es tenia als anys 70, per què s'ha volgut com... no sé...
esperar tant, sí, pots dir-ho tranquil·lament.
Sí, esperar tant i confirmar, després de tantes dècades, que aquesta tecnologia funciona, si ja sabien que funcionava als anys 70.
Perquè no interessava. Parlant clar, no interessava. No deixa de ser... O sigui... Realment, el que és la ciència, l'exploració, per què fem les coses dins el món de la ciència? Hi ha diverses causes. Una d'elles és la pròpia curiositat humana i l'altra d'elles és per obtenir algun tipus de benefici, ja sigui econòmic o polític. La Guerra Freda va avançar molt ràpid justament perquè hi havia una batalla entre la Unió Soviètica i els Estats Units. Ara hi ha una altra batalla, no entre la Unió Soviètica i els Estats Units, però sí que hi ha una sèrie de superpotències, digue-li Estats Units, digue-li Xina, digue-li Índia, digue-li també Rússia, Europa, Japó, que realment doncs, tenen programes d'investigació espacial potents. Esclar, està declarada la Lluna com a patrimoni de la humanitat. O sigui, no es pot reclamar una nacionalitat sobre la Lluna, però, evidentment, si jo arribo a la Lluna i sóc capaç de construir una estructura allà, primer que ningú, doncs, si trobo alguna cosa interessant a la Lluna que no he trobat aquí, ja sigui algun mineral, ja sigui alguna cosa, doncs potser m'ho quedo per mi. Hi ha molts interessos. O sigui, ara realment és molt més viable arribar a la Lluna i, sobretot, el que més interessa ara per arribar a la Lluna és com a punt de partida. És a dir, ja no estem mirant a la Lluna com l'últim objectiu, sinó que estem mirant més a Mart. Interessa anar a Mart com a una guerra també política, una guerra de veure qui és més xulo, parlant clar, però enviar un coet des de la Lluna fins a Mart és més viable i més fàcil tecnològicament que enviar-ho des de la Terra, pel simple fet de la gravetat terrestre. Per tant, si jo puc situar una base, unes estacions, un lloc de pas a la Lluna, em serà més fàcil arribar a Mart. I aquest és l'objectiu últim de les Artemis, o sigui, crear una porta d'enllaç, podríem dir, un cub, un concentrador, per poder després anar fins a Mart, o ni que sigui anar una miqueta encara més lluny. De fet, l'objectiu de la missió Artemis 3 és tornar a posar sers humans en superfície, però és que l'Artemis 4, que aquesta és la que no hem de perdre de vista, l'Artemis 4, que no serà fins al 28-29, segurament serà 29 o 30, perquè aquestes coses ja sabem com van, és intentar començar a construir una base permanent a la Lluna. Aquesta és la que jo crec que no hauríem de perdre de vista. Evidentment serà molt maco quan tornin a posar els peus a la Lluna amb l'Artemis 3. Serà impressionant i això sí que s'haurà de parlar a fons. Però la 4 és la que jo tinc ganes de veure. La 4 és la que diré, això sí que serà nou construir alguna cosa de forma permanent a la Lluna. I evidentment aquí sí que suposen reptes tecnològics que no sabem com solucionarem, perquè realment no s'ha fet mai. Per tant, aquesta sí que jo crec que és la gran gràcia d'aquest programa especial. Com pots veure, és una cosa que realment m'emociona bastant, perquè realment són coses que no s'havien fet fins ara.
Entenc que la missió, tornant a l'Artemis 2, la missió ha estat un èxit. Els objectius que s'havien marcat s'han complert, tret de el que comenten que el vàter va deixar de funcionar durant l'alegrament, però bé, això crec que es va tornar a fer funcionar. Això, repeteixo, els objectius que s'havien marcat per aquesta missió s'han complert amb escreix.
Totalment. O sigui, tot ha anat perfectament rodat. O sigui, el simple fet de poder-ho seguir en directe és que ha sigut una cosa impressionant, espectacular. Ha sigut la combinació perfecta de tota la tecnologia, ha funcionat perfectament, tot ha funcionat la mar de bé, tots els problemes que hi ha hagut s'han pogut solucionar perfectament. Evidentment, també s'ha de tenir en compte que és això, que no érem novatos, no érem aprenents. Bueno, sí, aprenents ho som sempre, però vull dir que sabíem de què estàvem parlant, hi havia una experiència, parlant clar, estem parlant de l'any 72, l'últim viatge, fa molts anys. L'experiència la teníem. Evidentment, tenim una tecnologia i una capacitat de fabricació de certs materials i certes tecnologies que no teníem en aquella època i fa que realment, si abans s'havia d'anar molt ràpid i se saltaven controls de qualitat, ara és que potser se'n fan 5, 10 o 20 abans d'una cosa donar-la per feta. També tinguem en compte que abans eren només Estats Units i ara hi ha molts països que hi estan treballant, moltes empreses privades també, que evidentment no els interessa quedar malament. Si una empresa privada crea un element que ha d'anar amb aquestes sondes, aquestes naus, i falla, fora contracte i se'n busca un altre. I evidentment això no interessa. I realment aquesta competència, aquest pique empresarial entre països i entre empreses realment ha fet que aquesta missió els astronautes, no dic que no hagin patit per la seva vida, perquè segur que sí, però que realment estiguessin molt més tranquils del que estaven els del programa Apollo els anys, recordeu, el primer viatge que es van posar els peus a la Lluna 1969, o sigui que realment estem parlant de... Allà estaven molt més espantats del que estaven ara, estic convençut.
Francesc, no sé si abans d'acabar vols destacar alguna coseta més d'aquesta missió de l'Artemis 2.
Bueno, voldria tornar a recalcar una cosa del principi, que no és que vulgui desmereixer aquesta missió, que evidentment ha sigut un èxit brutal i que ha sigut un viatge d'exploració increïble, però estiguem molt atents a l'Artemis 3 i sobretot a l'Artemis 4. No ho perdem de vista, que això realment serà el que suposarà una revolució total al que és l'exploració espacial a escala humana.
Doncs ja ens ho explicaràs, Francesc. Moltes gràcies un dimecres més per acompanyar-nos aquí al Supermatí i bona setmana.
Bona setmana i fins dimecres que ve.
Últim minut d'aquest supermatí de dimecres 15 d'abril del 2026. Abans de marxar, però, una última previsió del temps que, com sempre, ens porta Isaac Vilà. Què ens pots explicar que ens espera el temps per avui i per aquests pròxims dies?
Jornada ben primaveral al Baix Empordà, temperatures ben suaus al migdia amb sol i un dia de ben aprofitar. Ja no esperem tramuntana i bufarà una mica de garbí a la tarda.
Doncs esperem aquestes temperatures més agradables, força primaveral, com comentava l'Isaac. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem com sempre demà dijous a les 8 del matí en directe al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta a Ràdio Begur i Ràdio Bisbal. Serà fins demà. Adéu-siau.